Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, ahir al Congrés dels Diputats passava això.
Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley.
Es tractava de l'exporter i exentrenador del Futbol Club Barcelona, Juan Carlos Unzué, en el marc d'unes jornades per reivindicar una llei que garanteixi l'atenció sociosanitària dels pacients d'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. L'exfutbolista ha estat una de les cares visibles de la malaltia des que va rebre el diagnòstic cap allà el 2019. De fet, ja fa anys que algunes associacions reclamen aquesta atenció perquè és una malaltia en la que el cost de les cures i atencions incrementen tant com la degeneració del propi cos, i això ha implicat fins i tot morts precipitades per no poder pagar el mateix cost de l'atenció. La ELA, literalment, et va deixant paralitzat fins a la mort, i ahir al Congrés hi havia un Zué i alguns afectats més per la malaltia i 5 diputats. Dit d'una altra manera, 345 diputats i diputades van decidir que tenien millors coses a fer que escoltar gent que mor amb dolor perquè, malgrat pagar per una sanitat pública com tothom, el seu tractament és massa car. 345 diputats que potser no han acabat d'entendre que són on són per representativitat i, per tant, no per ells mateixos, sinó per la gent que els ha votat. De què ens hem d'exclamar quan algú diu allò de «a mi no em representen»? Perquè ahir es va fer literal, tant com el dolor que impossibilita la mobilitat, i malgrat això, alguns malalts d'ELA hi eren precisament per ser escoltats. El que passava ahir al Congrés és una deshumanització de la política i la societat que fa pànic. Amb quina autoritat moral i com a representants ben bé de qui es creuen que parlen els diputats des de la tribuna d'oradors? Amb tot, s'espera que d'aquesta manera la tramitació d'una nova proposició de llei sobre l'ELA, que es tramiti al Congrés després de l'anterior, que caigués en l'oblit per la convocatòria d'eleccions, i n'hi ha hagut 41 aplaçaments de la seva tramitació en només un any i mig. S'espera, deia, que els polítics ho debatin, s'espera que en parlin, s'espera que ho tramitin i s'espera que definitivament ho aprovin, que és la seva feina, després de que tornin a casa a expulsar-se de les vergonyes. Això sí, són les 8 i 4 minuts gairebé, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Raquel Serrat, responsable de Dones i membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, per parlar de les mobilitzacions que el sector farà a Madrid. Serà just després quan també saludarem el portaveu adjunt d'Esquerra a Barcelona, Jordi Corones, per parlar de la negociació dels pressupostos del consistori barceloní. I com cada dimecres, a partir de les 10, obrirem la nostra particular tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Pol Corredoira. A partir de les 11 serà moment de les coses més quotidianes amb David Balaguer, qui avui ens parlarà de la personalitat que tenim segons la postura amb la que dormim. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan obrirem les portes de la caravana a l'escriptora Blanca Busquets per parlar del seu nou llibre, Els dies robats. I a partir de les 12 serà el torn de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, qui avui ens explicarà si els extrems a l'hora de cantar són bons o no. I uns minuts més tard, com sempre, obrirem la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, sabent on anirà la girocleta d'Olma Giró i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i cinc, abans de tot plegat, coneguem els principals titulars d'aquest dimecres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Nou matí de retards a la xarxa de Rodalies a Catalunya i afectacions a l'R4 i l'R7 per un nou robatori de cable de la catenària entre Sabadell Sud i Cerdanyola.
Els trens circulen per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació a l'R4. Només circulen dos trens per hora i sentit. I també hi ha complicacions a l'R7 a aquesta hora. El tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es fa per carretera, mentre que entre aquesta última parada i Fabra i Puig els viatgers poden agafar els trens de l'R4.
I el govern vol invertir més de 1.000 milions d'euros per combatre la sequera aquest 2024 i fa una crida a l'oposició perquè li donin suport per aprovar els pressupostos d'aquest any.
Els nous comptes preveuen una inversió rècord per construir noves infraestructures, per dessalar i regenerar aigua i per millorar també el sistema de rec. Els partits de l'oposició de moment no es mullen sobre si donaran suport i critiquen el govern per la mala gestió de la sequera.
I a Barcelona els pressupostos per aquest 2024 han superat el primer escull.
Sí, els vots a favor d'Esquerra i els comuns han permès que el Partit Socialista els pugui portar al ple, però l'alcalde Jaume Collboni no té garantit a hores ara que els pugui aprovar. Colau li exigeix tancar un acord de govern en menys d'un mes.
I us ho dèiem ara fa pocs minuts, quan Carlos Unzué es bronca els diputats per l'escassa presència de representants dels diversos partits en una jornada sobre l'ELA al Congrés.
L'exjugador de futbol, acompanyat d'altres malalts d'ELA, necessita aquest dimarts a la Cambra Baixa per exigir celeritat en l'aprovació de la llei L. Unzué. Els ha demanat empatia i també voluntat.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Torna a la Champions del Barça.
Serà aquesta nit a les 9, quan el Diego Armando Maradona de Nàpols torni a fer sonar l'himne de la Champions en partit blaugrana. Xavi creu que cap dels dos equips és favorit i De Jong carrega durament contra la premsa pels rumors sobre el seu futur.
I encara segueix la telenovela. Més polèmica pel cas Alexia.
Ha estat la seleccionadora Montse Tomé qui ha afegit més llenya al foc afirmant que la intenció dels serveis mèdics de la federació és que Putellas jugui tot amb el Barça enfadat, la jugadora sense acabar de recuperar-se de la lesió i amb la renovació encallada.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del que a hores d'ara és considerat com el millor restaurant asiàtic de tot l'estat. Atenció, perquè una vegada més aquest establiment està a la ciutat de Barcelona i el tenim a només 5 minutets de Ràdio Estel.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb una mica més de fresca, 11 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 6 graus a Lleida, 4 graus a Girona, amb unes màximes que avui quedaran un pèl més curtes que en dies anteriors. La causa, doncs, que tindrem més núvols a tot el país. Aquest matí el cel es taparà a les comarques de Ponent, hi haurà clarianes encara a les comarques de la meitat est i de cara a la tarda cel cobert arreu de Catalunya, però sense cap mena de precipitació. Els vents seran del sud-oest i, tot i que diem que avui baixen un pèl les temperatures a les comarques de Girona, al contrari, pujaran lleugerament respecte a les d'ahir. Però tot i això, encara seran temperatures màximes per damunt de les normals, valors entre els 15 i els 20 graus arreu del país. De cara a demà, tindrem alguns núvols al matí cap a les comarques de Girona, nuvolositat variable a la resta, una mica més abundant cap al Pirineu, també a punts de la costa, temperatures més o menys com les d'avui, i de cara a la tarda, nuvolositat variable, i al final de la tarda, algun ruixat caurà cap a les comarques del vessant nord del Pirineu. Els vents del sud-oest, del sud, que faran pujar les temperatures respecte a les d'avui, tot i que divendres baixaran de forma clara i evident i poden baixar entre 5 i 10 graus respecte a les de dijous.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Encara està allà un carril per un accident a la sortida de la Meridiana cap a la C33 des de Barcelona, afectant també part de la ronda litoral en sentit nord durant més de 3 quilòmetres des del Bon Pastor. Trànsit lent també a l'enllaç dels túnels de Vallvidrera amb la ronda de dalt per una màquina d'obres avariada. I molta lentitud ja en alguns punts habituals, com la C58 en sentit sud des de Montcada i Reixac amb 4 quilòmetres de cues, l'enllaç de l'A2 amb la B23 de Sant Joan d'Espí, o 6 quilòmetres més a la B23 en sentit Barcelona al tram de Molins. Pel que fa a les rondes, com sempre, hi ha cues cap al Llobregat, amb 6 quilòmetres ara a la B20 entre Santa Coloma, passant pel Nus i fins a la Vall d'Hebron, així com a la litoral el tram habitual de 7 quilòmetres fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Com ho tenim avui?
Dimecres, home, dimecres. Sí, home. Guai. Avui tenim tertúlia esportiva, que això sempre motiva i sempre. Mola. No?
Aquest riure malvat, sí, sí, no? Absolutament malèfic.
Hi ha moltes coses a comentar. Ara faré una mica d'espoilers de tot el que podeu dir.
Va, aquí li donem el bon dia.
Bueno, mira, parlant d'esports, a tanta gent, Joan, que avui sap que al final del dia té una cita amb el millor futbol del continent, amb el futbol de primer nivell, el més exquisit, i a part, amb el Barça.
Després del que ha passat amb la Sala B, que t'atreveixes a fer aquestes declaracions?
De què? Ah, sí, 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 m'atreveixo a tot. No tinc problemes. No tinc problemes. Vull
dia de futbol i de Barça.
Jo crec que si l'himne fos més lleig, no ens agradaria tant la Champions.
Correcte.
Jo estic...
Hi ha poques sensacions... Jo era...
Què eres?
Era abonat al Camp Nou, fa molts anys.
Ah, sí?
Sí, sí. I recordo... Una de les poques sensacions que recordo és... la sensació d'escoltar aquest himne al Camp Nou.
Jo
no s'oblida mai.
Jo només he vist un partit de Champions al Camp Nou, un Barça Olímpic de Lyon del Barça de Guardiola. Van acabar 5-2, em sembla, una bogeria. I allà estava jo. Bueno, doncs torna a la Lliga de Campions i ho fa amb un emocionant i perillós Nàpols-Barça, els dos borratxos a les 3 de la matinada, pegant-se allà. Marca l'inici dels vuitens de finals d'aquest prestigiós torneig. L'equip dirigit per Xavi Hernández serà el Diego Armando Maradona aquesta nit a partir de les 9 amb l'objectiu d'obtenir un resultat favorable de cara al partit de tornada d'aquí a dues setmanes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tornen Joao Félix i Sergi Roberto. Yep. Molt bé, aquí això són punts a favor, que s'han recuperat de les seves lesions i estaran disponibles per al maig. I també tornen els suors freds, els temors, les ganes que no es repeteixen ridículs europeus com els de Liverpool o Roma, de fa anys, d'insuportable record. Recordem que el Barça no disputa una eliminatòria de Champions des de fa més de dues temporades per la caiguda al nivell Europa League. Per tant, bon dia, Champions, bon dia, culers, i, ante todo, mucha calma.
I salir i disfrutar. Qui necessita la vitamina aquest matí?
Doncs no deixem l'àmbit esportiu. Vitamines per un dels jugadors que ho està passant malament. Ens varem assabentar ahir. Tot és culpa de la premsa. Vaja. Amigos de la premsa.
Vaja.
Parlem de Frankie de Jong.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo.
Ay, pobre Frankie. Frankie va ser el jugador elegit pel Barça per compareixer a la sala de premsa prèvia a aquest duel contra el Nàpols. Una gran elecció perquè el migcampista va donar joc, cosa que no passa tant durant els partits, però a la sala de premsa sí. El migcampista neerlandès va aprofitar l'ocasió, i millorava ocasió, abans de tornar a una eliminatòria de Champions, per disparar contra la premsa per totes les informacions sobre el seu futur. Va dir que últimament està una mica emprenyat amb el que escriu la premsa en general, que no és veritat i que tot és mentida i que l'estaven irritant. Són informacions sobre la seva continuïtat, perquè recordem que Frankie és dels pocs jugadors que conserva un contracte Bartomeu, de més de 40 milions l'any, una cosa així, més o menys. Va ser graciós perquè quan se li va preguntar sobre si era conscient que totes aquestes informacions arriben a la premsa des de dins del club, ahir es va despistar, no es va mullar massa, va dir que no sabia aquesta circumstància. En fi, que a la prèvia de la Champions tenim De Jong emprenyat, a veure si això dona un toc al partit d'aquesta nit. No crec, la veritat.
Té nom de comèdia dolenta, Frankie la premsa.
Frankie la premsa, no? Sí. Terrible.
Aquí bueno. No li arrencarà el cotxe avui, va.
Mira, estan passant coses inquietants... Canviant de tema, Estan passant coses inquietants a Barcelona, s'estan venent coses molt rares a canvi de pagaments molt estranys. Hi ha gent que està venent el seu iris. Sembla ser, Joan, tu ho saps, sembla sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció, però és real. L'Open Intel·ligència Artificial, aquesta empresa darrere del ChatGPT, està comprant les dades de l'iris de qui els vulgui vendre, Les dades de l'iris, dels ulls.
Sí, sí.
L'objectiu és proporcionar una manera fiable d'autenticar humans en línia per contrarrestar bots i identitats virtuals falses. O sigui, arribarà, posaràs el mòbil davant de l'ull... I si no ets tu, no podràs fer res. Aquests dies hi ha centenars de persones que estan venent les dades del seu iris a canvi de criptomonedes per fer-lo tot encara més inquietant. es fa en centenars de punts a tot el món, també aquí a Catalunya, segons la web Worldcoin, que organitza tot això, a centres comercials com els de la Maquinista o les Glòries, la Farga, l'Hospitalet de Llobregat, o a l'Esplau de Cornellà o al Mataró Park. Cues, eh? Cues de molta gent allà per vendre l'Iris a canvi de criptomonedes. Per tant, no sé, sorprenent tot plegat. I és que hi ha coses que no sé com valorar-les, vendre el teu Iris perquè Skynet ja et tingui agafat.
Saps? Sí, sí, és així, és així. Atenció, perquè protecció
ja fa,
de...
Jo ja fa sí, que sí.
És que estic al·lucinada.
És molt bèstia.
Perquè diu que no et demanen ni el DNI,
no,
ni
no,
res.
No, no, res, res,
és
res,
que
res.
Estic al·lucinada.
Es veu que la protecció de dades ja s'ha manifestat totalment en contra, perquè és una dada molt perillosa de donar.
Sí, sí, efectivament. Però la gent allà està.
Sembla un capítol de Black Mirror.
Bueno, és que darrerament, no sé si esteu d'acord, vivim capítols de Black Mirror.
Sí,
Black Mirror,
constantment.
És així. Ja, sí, sí, sí. Bueno, vale, Joan.
El meu moment preferit.
Espera a saber què passarà
sí,
ara, no?
Tira, tira.
Bueno, no t'has adonat, però jo aquest matí, mentre escrivies l'editorial,
sí,
t'he escanejat l'Iris. I l'he analitzat. Vols saber el resultat?
El meu és, vols saber... és fatal, eh?
Pues el tinc escanejat i el resultat que m'ha donat el xat GPT és aquest.
Va.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar.
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig que passa d'un quart de nou del matí i comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos que hi ha nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies. A aquesta hora les línies R4 i R7 registren incidències importants, Júlia.
Sí, per una banda, la circulació R7 entre Barcelona i Cerdanyola Universitat es troba interrompuda per robatori de cable a la catenària. El tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es fa per carretera, mentre que en aquesta última parada i Fabra i Puig, els viatgers, molts d'ells estudiants, poden agafar els trens de l'R4. S'ha habilitat un servei d'autobusos perquè els usuaris puguin arribar, per tant, a destinació. I també hi ha complicacions a l'R4, on aquesta hora se circula per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació. Només circulen dos trens per hora i sentit. Tècnics de DIF estan treballant a aquesta hora per reparar els danys provocats per aquest robatori. Les dues companyies estan informant a través dels seus canals de comunicació i atenció al client.
Recordem que fa dos dies es van reunir la consellera Esther Capella juntament amb Òscar Puente, ministre de Transports, per abordar, per començar a abordar en aquesta comissió el traspàs de les línies de Rodalies. Veurem si al final s'hi troba solució i aquestes jornades de caos a la xarxa de Rodalies acaben d'una vegada i acabar d'una vegada les afectacions de tots els treballadors que es veuen afectats precisament per tot el que està passant. El president de la Generalitat, en plena política, Pere Aragonès, vol invertir més de 1.000 milions per combatre la sequera aquest 2024. Per això fa una crida als partits a l'oposició perquè li donin suport per aprovar els pressupostos d'aquest any que preveuen una inversió rècord per construir noves infraestructures per dessalar i regenerar aigua i per millorar el sistema de rec. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. El govern augura que vindran mesos complicats per la sequera perquè els esforços que estan fent molts sectors afectats per les restriccions no seran suficients per pal·liar la situació. Per fer front a aquesta crisi, el president ha anunciat que l'executiu té previst una inversió rècord per fer front a la falta d'aigua i aprofitar per demanar als grups que aprovin els comptes per disposar d'aquests recursos.
I probablement ens tocarà prendre decisions complexes, però continuarem fent amb més inversions i més recursos, com els més de 1.045 milions d'euros que el pressupost 2024 destinarà a l'ús eficient de l'aigua i al combat de la sequera, i que avui més que mai ha d'estar aprovat.
Aquesta inversió inclourà finançament d'infraestructures per regenerar i dessalar l'aigua i la millora del sistema de rec i de la xarxa d'abastiment.
De moment, però, els partits de l'oposició no es mullen sobre si donaran suport als pressupostos i critiquen el govern per la mala gestió de la sequera. Sobretot, li retreuen una mala planificació i la falta d'infraestructures.
L'oposició continua en la tònica de les últimes setmanes. Pensa que Aragonès no s'ha anticipat prou a la situació de sequera que viu Catalunya i no li sembla suficient que el govern hagi pogut endarrerir fins a un any l'entrada en emergència perquè veu que la situació és greu. El PSC i Junts li estenen la mà per entendre's, sobretot perquè l'estratègia que s'adopti pugui sobreviure a un possible canvi de govern, Salvador Illa i Albert Batet.
I algunes suggerències. Credibilitat. no donem batzegades. Marquem una direcció, credibilitat. Consciència de la força que es té. És molta quan es governa. Tercer, m'ha agradat que ho digués, senyor Aragonès. Jo, en fi, sóc a vegades punyent amb vostè, però també vull dir, ha dit, parlat d'escoltar. Va per bon camí.
Junts per Catalunya estem en plena disposició de treballar. President, li hem dit de forma reiterada. I en tenim voluntat de portar solucions. Per això li tornarem a demanar una cimera de país.
Els Comuns i la CUP creuen que calen més restriccions per al turisme. Jéssica Albiach i Dani Cornellà.
Fan un discurs verd, es posen a la solapa un pin de l'agenda 2030, però després segueixen proposant el Hard Rock al Camp de Tarragona, ampliar l'aeroport del Prat. O guanyen els lobbies o guanya la gent, però no es pot defensar a uns i a altres alhora.
Que sempre marxem amb aquell gust amarg, perquè amb molt bones paraules, però al final de tot el que acabem veient és que vostès no pensen canviar de model.
Mentre que Carlos Carrizosa, de Ciutadans, pensa tot el contrari.
La solució del decrecimiento económico, señores de Comuns i la CUP, hace insostenible el estado del bienestar.
La sequera és el principal mal de cap del govern i tot fa pensar que ho serà fins a finals de legislatura.
Gràcies, Judit, i seguim parlant de pressupostos perquè a Barcelona, precisament, els pressupostos per aquest 2024 han superat el primer escull. Els vots a favor d'Esquerra i els Comuns han permès que el PSC els pugui precisament portar al ple, però l'alcalde Jaume Collboni no té garantit que els pugui aprovar. Colau insisteix i li exigeix en tancar un acord de govern en menys d'un mes. Pau Masip, bon dia.
Bon dia, els Comuns ja ho diuen amb totes les lletres. Ultimàtum. O Collboni pacta un govern ampli d'esquerres que assumi PSC, Barcelona en Comú i Esquerra, o els de Colau li tombaran els pressupostos al ple del mes de març. Janet Sanz, portaveu dels Comuns, diu que ells no es conformen amb un acord de pressupostos com els republicans.
I els hi proposem negociar seriosament. Ens asseiem que puguem començar a treballar amb aquest acord, no a fer de comparses, no a fer de comparses, no a tancar miniacords de partides concretes, un pressupost de 3.800 milions d'euros. No volem ser els socis petits.
Davant d'aquest compte enrere, Jordi Valls, regidor d'Economia i Hisenda del govern de Jaume Collboni, no s'ha mossegat la llengua.
Repeteixen excessivament que volen un govern, que apel·len a la responsabilitat i volen un pressupost d'esquerres. Però tenim una certa dificultat. Si realment volen que aquest Ajuntament desplegui polítiques d'esquerres, al ple de març tenen la segona volta. Resulta complicat a vegades, i ho dic amb tot el respecte, ser amic d'algú que només visualitza el seu model de ciutat i la seva manera de ser esquerres.
Valls agraeix la confiança i el compromís que han aconseguit amb els republicans, que es mostren satisfets per l'acord. El portaveu d'Esquerra, Jordi Castellana, considera que han aconseguit portar el PSC cap al model de ciutat que defensen els republicans.
Canviar de rumb aquests inicis de mandat d'un govern socialista, molt prudent, fins i tot m'atreviria a dir que conservador en algunes de les seves formes, de molta endreça i de poca ambició. I avui creiem que aquest acord marca una nova fita per construir una acció municipal molt més progressista, amb ambició i que exerceix de capital de país.
Un acord que no ha agradat gens als partits de dretes. Des de Junts, Ramon Tremosa considera que les converses que van mantenir amb el govern van ser un paripé i que el PSC ha jugat amb el partit de Trias.
Xavier Trias va dir, nosaltres podem pactar amb Esquerra o podem pactar amb el PSC. I ara, avui, es descobreix que el PSC no ha volgut mai, ni ha tingut mai cap intenció de pactar amb Junts per Barcelona.
El PP encara ha elevat més el to, ho ha fet el líder del partit a l'Ajuntament, Daniel Cirera.
Collboni traeix a Barcelona i traeix també els seus propis votants. Els barcelonins van votar canvi a les eleccions municipals, van votar derrogar el col·leguisme i Collboni ara ens presenta uns pressupostos per financiar el col·leguisme, però també l'estelada.
Tot i així, els populars reclamen al PSC que els tingui en compte per negociar els pressupostos. Si no ho fa, Cirera no descarta votar a favor d'un candidat alternatiu en una possible qüestió de confiança.
Gràcies, Pau. I un altre nom propi sobre la taula un dia com avui, el de Juan Carlos Unzué, que es bronca els diputats i de quina manera per l'escassa presència de representants dels diversos partits en una jornada sobre l'EL al Congrés. D'aquesta manera s'hi va dirigir als només 5 representants que hi havia a la cambra.
Que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa.
L'exjugador de futbol i altres malalts d'ELA han assistit aquest dimarts a la Cambra Baixa per exigir celeritat a l'aprovació de la llei ELA. Unzu els ha demanat empatia i també voluntat.
5 diputats, eh? 5 diputats. Els altres 345, ho deia abans, poden seguir a casa expulsant-se les vergonyes. 8:25, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. També us expliquem un dia com avui que pagesos d'arreu de l'Estat, molts d'ells catalans, es manifesten avui a Madrid per pressionar el govern espanyol i reclamar solucions urgents per al sector agrari, Júlia.
Sí, la mobilització d'avui, convocada per Unió de Pagesos, té com a objectiu el Ministeri d'Agricultura espanyol, situat al passeig Infanta Isabel. El coordinador nacional del sindicat d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, confia que sigui una mobilització massiva.
Molts tractors, molta gent a Madrid. Esperem que hi hagi respostes. Si no, l'altra setmana la nostra organització va dir que tornaria a mobilitzar. Estem intentant poder fer una acció transfronterera, vol dir entre pagesia d'un costat i de l'altre dels Pirineus, perquè hi ha temes que cada un doncs, els té molt territorialitzats, no? Cada un sap el seu àmbit, quines són les necessitats, però hi ha temes que ens acaben afectant a tots a la pagesia.
S'estima que desenes de tractors i mig miler de persones es desplacin fins a Madrid, procedents de Catalunya. De fet, una columna de tractors ja ha sortit aquest dimarts a la tarda de Lleida, mentre que d'altres d'arreu de l'Estat sortiran avui o es desplaçaran en tren. El sindicat també calcula que un centenar d'autobusos arribaran a la capital espanyola, provinents també de diversos punts del territori.
Avui en parlarem de tot plegat amb Raquel Serrat, responsable de Dones i membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, per saber com va aquesta manifestació programada per avui a Madrid, com ara ens explicava la Júlia. També parlarem, per cert, sobre els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Ho farem amb el portaveu adjunt d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones. I a tot plegat, el govern de la Generalitat no vol entrar encara a valorar la decisió de la justícia suïssa de no col·laborar amb la investigació de Tsunami Democràtic del jutge García Castellón. L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha denegat la rogatòria del magistrat que demanava conèixer on està Marta Rovira. Les autoritats judicials han reclamat al magistrat que concreti més els indicis sobre la secretària general d'Esquerra i aleshores decidirà com procedirà.
El govern català reitera el que ja ha dit en altres ocasions, que el jutge García Castellón fa una persecució política de l'independentisme.
Que no hi ha hagut terrorisme és una evidència, ho sap tothom, i com hem dit en reiterades ocasions, que des de diversos estaments judicials es convertien en persecució política, investigacions que de fet ja arrencaven amb aquest objectiu, que el punt de partida ja era aquest, no esclarir res, sinó dur a terme una persecució política, això no és nou.
I d'altra banda, des de la Moncloa, el govern espanyol diu que respecta la decisió de Suïssa. És la portaveu socialista Pilar Alegría.
Respeto a la justicia y, por supuesto, también a todos los procedimientos judiciales, tanto de los tribunales españoles como de los tribunales europeos. Y aquí, por lo que hemos conocido por los medios de comunicación, en todo caso le corresponderá al juez García Castellón responder la solicitud de información que ha llegado y se ha trasladado por parte de los tribunales de Suiza.
Recordem que la comissió rogatòria la va enviar al jutge de l'Audiència Nacional. Això va ser el passat 21 de novembre. La principal petició que aleshores els hi feia era localitzar el domicili de Marta Rovira a Suïssa i també informació sobre els moviments d'un compte bancari des d'on suposadament s'hauria finançat Tsunami Democràtic.
I, per altra banda, l'executiu espanyol no farà noves concessions a Junts per aconseguir un acord sobre la llei d'amnistia que haurà d'arribar abans del 7 de març i només contempla retocs de matèria tècnica, sempre que mantinguin, això sí, la constitucionalitat del text.
Malgrat que Junts manté vives diverses esmenes per contrarrestar les ofensives del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, l'executiu, entén que la llei acordada fins ara és plenament constitucional i cal que segueixi com està per poder superar els filtres del Tribunal Constitucional i també de la Justícia Europea. Fons de l'entorn de Pedro Sánchez han apuntat que es plantegen, però que estan convençuts des de l'executiu, que hi haurà llei d'amnistia.
I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimarts que els resultats de les eleccions gallegues demostren que si els vots contra el PSOE es concentren als votants del PP, s'acaba el projecte de Sánchez.
Així ho ha dit en un discurs davant la cúpula del partit, reunida aquest mateix dimarts per analitzar els resultats dels comicis d'aquest diumenge a Galícia, on els populars van aconseguir majoria absoluta.
Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Si los españoles se unen en torno a un proyecto para nuestro país, se acaba el proyecto de Sánchez y el proyecto de sus socios.
Acompanyat del president de la Junta, Alfonso Rueda, el cap de files del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que la victòria d'aquest diumenge indica també que el Partit Popular és l'única alternativa al desgovern i per l'Espanya constitucional. Ha resumit que els espanyols han castigat Sánchez i han premiat el PP.
Per posar un context, jo crec que ho faran llarg, això, els populars, d'aprofitar-se dels resultats de les eleccions gallegues. No sé si recorden, però, els del Partit Popular, que les següents eleccions autonòmiques que venen, i estan aquí a la cantonada, són les del País Basc, on s'espera que els resultats siguin els que obté sempre el Partit Popular al País Basc, és a dir, uns resultats, ja perdonaran, però és així, objectivament, són residuals. Què diran, aleshores? Quina serà l'alternativa, aleshores? En fi, d'altra banda, el Parlament de Catalunya, la Mesa, ha tramitat la iniciativa legislativa popular impulsada per Solidaritat Catalana perquè la Cambra Catalana declari la independència malgrat tenir sobre la taula un informe desfavorable dels lletrats que és només consultiu.
Hi han votat a favor Junts i també la CUP, mentre que Esquerra Republicana s'hi ha abstingut i els dos representants del Partit Socialista, en aquest cas, hi han votat en contra. Així, doncs, la Mesa ha decidit per majoria tramitar aquesta iniciativa legislativa, tot i que un lletrat del Parlament ha emès un informe desfavorable on explica que la proposició de llei no s'assenyeix en l'àmbit estricte de les competències de la Generalitat i que, per tant, incompleix l'article 6.2 de la llei que regula les iniciatives legislatives populars.
No obstant, però, el PSC, Vox, Ciutadans i el Partit Popular Català demanaran a la Mesa del Parlament que ens reconsideri l'admissió a tràmit d'aquesta iniciativa legislativa popular.
Socialistes i Vox ja han registrat les seves sol·licituds, mentre que Ciutadans i PP esperen fer-ho en les properes hores. Als seus escrits, els grups argumenten que el contingut de la llei és contrari als principis bàsics constitucionals i estatutaris, i recorden també que el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat i ho ha fet en diverses ocasions sobre aquesta qüestió. També remarquen que s'ha advertit a la Mesa, i més d'un cop, que no es pot tramitar iniciatives que van en aquesta direcció.
I qui ha parlat sobre l'independentisme també és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha insistit aquest dimarts que ell no té cap coneixement sobre suposats contactes entre l'independentisme i Rússia, i ha recordat que la resolució del Parlament Europeu que demanava investigar aquests vincles sempre parla de supòsits, però no de certeses.
El ministre ha acusat el Partit Popular de cinisme i li ha recordat que, contràriament al que passava durant el mandat de Mariano Rajoy, ara l'executiu respecta la separació de poders i no actua, per exemple, com ho va fer el PP amb l'Operació Catalunya.
Porque efectivamente a quien le corresponde investigar y más cuando hay causas abiertas es a las autoridades judiciales y no al gobierno. No como hacían ustedes, señor Monago, no como hacían ustedes metiéndose en las resoluciones y destruyendo pruebas. O como hicieron ustedes cuando gobernaban, según sólidos indicios para ustedes, con la llamada Operación Cataluña. ¿Se acuerdan? No, es que eso no corresponde en un Estado de Derecho.
I la directora de l'Europol, Catherine de Bol, ha anunciat canvis en l'elaboració de l'informe sobre la situació del terrorisme a la Unió Europea, que en la seva darrera edició va assenyalar l'independentisme català i basc com els més actius i violents de l'Estat, i en una actualització posterior els va incloure en l'apartat sobre extremismes.
Segons ha explicat, s'introduiran nous filtres abans de la publicació de l'informe, com ara la revisió per part d'un grup d'experts i també la verificació de tot el contingut per part dels estats.
I l'Ajuntament de Badalona ha contractat d'urgència els serveis d'una empresa especialitzada per fer la inspecció dels 420 habitatges de l'illa dels carrers de Canigó, Llefià i Ausias Marc. Tot plegat després que aquest dimarts s'hagi hagut de desallotjar un tercer bloc de pisos per l'aparició d'esquerdes.
Sí, tècnics municipals i de l'empresa tenen previst, de fet, reunir-se avui. Serà a primera hora per analitzar la situació i traçar l'estratègia d'actuació. Els primers blocs que s'analitzaran seran els dels números 7 i 11 del carrer Canigó, adjacents a la finca número 9, que és la que es va esfondrar. Tres persones van perdre i la vida. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha dit que la situació és suficientment crítica perquè es consideri una preocupació de país.
Estem parlant de 22 porteries, 22 finques, on hi ha 400 habitatges. Per tant, estem parlant d'una magnitud molt important. Estem parlant d'un volum que segurament, sobre uns fets, que segurament, no sé si s'ha produït en un altre municipi en els darrers anys, però que estem visquent a Badalona i que espero i desitgem que s'acabi aquí, és d'una magnitud prou important perquè sigui una preocupació de país.
I avancem amb més qüestions. Més de 12.000 interins que feia 13 anys de mitjana que treballaven a l'administració de la Generalitat ja són funcionaris després del procés d'estabilització del govern.
L'executiu català ho ha descrit com un procés d'èxit, tot i que no va estar exempt de polèmica pel caos de les oposicions del maig passat organitzades per l'empresa Cegos. El procés volia complir amb la directiva europea i passar del 24% de la temporalitat que hi havia l'any 2021 entre el personal d'administració i serveis al 8% a finals del 2024. El govern calcula que l'objectiu s'assolirà de lluny, ja que aquest any preveu una temporalitat del 5%. Ho ha dit Alicia Corral, secretària d'Administració i Funció Pública.
I nosaltres el que ens vam proposar era la reducció de la temporalitat i llavors en aquest sentit estem donant compliment a tot el nostre objectiu, que a més amb la finalització de tots els processos també dels ordinaris tenim l'objectiu de situar-nos al 5% a finals del 2024.
I la dada encara baixa més per l'any vinent, se situaria fins al 2%.
I mestres i professors situen les ràtios i la falta de recursos com a principals causes en l'últim informe PISA. Així es desprèn d'una enquesta realitzada per Comissions Obreres en què quasi 3 de cada 4 participants dubta que la comissió d'experts impulsada per educació sigui la millor resposta al que consideren una emergència educativa.
I com a solució tot plegat, el sindicat reclama que el curs vinent comenci amb una baixada de ràtios tant a infantil 2 com als primers cursos d'ESO i de postobligatòria, situant al màxim en aquests cursos a 20 alumnes per aula. Per a la portaveu de Comissions Obreres, Teresa Esparavé, això suposaria un punt d'inflexió que permetria també millorar les condicions en què els docents han d'atendre els alumnes.
Que l'1 de setembre del 24 baixi les ràtios. I això podria ser un punt d'inflexió molt gran per als resultats educatius i per la qualitat educativa. Després, el tema dels recursos per a l'escola inclusiva, més personal de suport educatiu, logopedes, TEIs, TIS, educadores d'educació especial, internalitzar les vetlladores, i el tercer és el tema del finançament, que és el que l'hem situat molts cops, no? De fer aquesta progressió per anar pujant, incrementant, i apropar-nos la proposta de la ILP en 4 anys al 6%.
D'altra banda, un dels principals resultats d'aquesta enquesta és que gairebé un 30% dels docents catalans no estan gens d'acord amb que la creació de la comissió d'experts per part del govern sigui la via per trobar estratègies davant la davallada dels resultats educatius.
Per cert, que a aquesta hora també us informem que tot just ha començat una manifestació al barri del Raval de Barcelona i és que es preveu que avui siguin desallotjades una dotzena de persones. En aquest barri s'han concentrat algunes associacions pro-habitatge i pro-habitatge digne en favor d'aquestes persones que haurien de ser desallotjades. Recordem aquesta dotzena de persones desallotjades durant el dia d'avui per dispositius policials al barri del Raval de Barcelona. Fem també un apunt d'informació internacional a aquesta hora perquè els Estats Units veten per tercera vegada una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que demanava aturar la guerra a Gaza.
Per 13 vots a favor, un en contra dels Estats Units i també una abstenció, en aquest cas del Regne Unit, la resolució proposada per Algèria i que comptava amb el suport dels països àrabs demanava un alto al foc humanitari imminent. Segons van avançar diversos mitjans estatunidencs, Washington ha presentat una resolució alternativa que reclama aquest alto al foc, però que sigui temporal i on tots els hostatges s'alliberin. Aquesta proposta suposa un lleuger canvi per part de l'administració Biden, ja que fins ara s'havia resistit a parlar d'aquest alto al foc.
I 800 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han concentrat aquest dimarts davant del Consolat Britànic per reclamar la llibertat del periodista australià Julian Assange. Avui s'enfronta a una vista a Anglaterra que el podria extradir als Estats Units, on s'arrisca una llarga condemna per espionatge.
Els concentrats han reivindicat també el dret de la ciutadania a una informació veraç, com el dret també dels periodistes a investigar i publicar sense patir per ser empresonats o morts per la seva feina. El govern dels Estats Units, per la seva banda, acusa el fundador de Wikileaks de posar vides en risc per haver publicat centenars de milers de documents filtrats sobre les guerres de l'Afganistan i l'Iraq i de cables diplomàtics entre el 2010 i el 2011.
I més qüestions perquè la Comissió per l'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola ja té a punt per aquest dissabte el Congrés, l'Església i l'Educació. La jornada sota el lema Presència i Compromís es farà a Madrid i busca renovar el compromís eclesial per continuar potenciant la participació i la reflexió conjunta de tota la comunitat educativa.
El Congrés arriba després d'un procés de treball que va començar el passat 2 d'octubre a Barcelona, on es va posar en marxa la fase prèvia. En aquest període s'ha potenciat la participació i la reflexió amb nou panells d'experiències que han permès presentar 78 projectes que es desenvolupen en diferents àmbits educatius. La directora del Secretariat de la Comissió Episcopal per a l'Educació i Cultura, Raquel Pérez San Juan, ha destacat que l'objectiu és obrir un fòrum comú de diàleg per veure cap a on tots poden caminar junts com a Església, per donar també resposta des de l'autonomia i titularitat de cada centre. En una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, Pérez ha assegurat que aquesta iniciativa parteix d'una mirada de l'Església a la situació actual de l'educació.
No viene en el fondo de una mirada a la realidad actual, viene de una escucha a la Iglesia, al momento eclesial, desde esa convocatoria del Pacto Educativo Global del Papa Francisco, desde esa instrucción de la Congregación para la Educación Católica que en 2022 nos recordaba la importancia de la identidad de la escuela cristiana para una cultura del diálogo y de, bueno, dar respuesta a los desafíos del momento presente. Es por eso que en este momento los obispos han visto oportuno poder convocar a toda la comunidad educativa y mirar juntos a la realidad, escucharnos y ver por dónde podemos avanzar conjuntamente.
Pérez també ha recordat que aquest dissabte 24 de febrer marca un punt de partida.
Nace también de la convicción de que es importante hacer procesos participativos. Es importante esto que nos recordaba el Papa en el sínodo, ¿no? La participación, comunión, misión. Y por eso partimos de la primera escucha de experiencias significativas que se están dando ya en la realidad y en diversos territorios, y bueno, tiene una continuidad. Vamos a dar la voz a partícipe en el día 24 y con todo ese material pues tendremos que caminar después del Congreso, ¿no?
Aquest congrés comptarà amb una vintena llarga de ponents procedents de diferents organismes internacionals, com ara la Federació Internacional d'Universitats Catòliques i la Unió de Conferències Episcopals d'Europa.
I si us parlem de mobilitat, SEATMO, el servei de motos compartides de SEAT, deixarà de funcionar a partir del proper 1 de març. La companyia justifica la decisió pels elevats costos operatius i la manca de rendibilitat del servei. A Barcelona comptava amb una flota de 632 vehicles elèctrics.
I és que, de fet, la capital catalana és l'única ciutat que per ara ofereix el motosharing de SEAT, després de que es retirés també a l'Hospitalet de Llobregat, on hi havia, en aquest cas, un centenar de motos. Els clients poden fer servir els viatges, serà fins la setmana vinent, el 29 de febrer, i en cas que no ho facin, passat aquest període, se'ls retornarà l'import equivalent en un màxim de 30 dies. Les més de 600 llicències de motos compartides quedaran lliures.
I la síndica de Greuges investiga el cas d'un nen autista que va patir una greu crema de la mà en una escola d'educació especial a Barcelona a finals de gener.
La família va denunciar el cas als jutjats, però també ho ha portat a la sindicatura, que ha demanat informació al Consorci d'Educació de Barcelona. El jutjat d'instrucció número 32 investiga l'escola d'educació especial Taiga de la capital catalana per la crema de la mà dreta que va patir un alumne de 8 anys amb autisme i una discapacitat del 82%. Els fets van passar el 25 de gener. El nen ha hagut de ser intervingut i diverses vegades a l'hospital al Vall d'Hebron per rebre empels de pell d'altres parts del seu cos.
I encara a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a un jove major d'edat al carrer Camps i Febrers, al barri del Putxet i el Ferró. Els fets van tenir lloc la nit de divendres a dissabte al voltant de les 4 de la matinada. La víctima assegura que un home la va colpejar fortament sense cap motiu aparent.
Segons els Mossos d'Esquadra, l'actitud violenta de l'autor no respon a motivacions sexuals ni tampoc està relacionada amb un robatori. La jove va haver de ser atesa en un centre sanitari i va interposar una denúncia per lesions davant dels Mossos. La policia ja ha obert una investigació per esclarir aquests fets.
I també ha començat el judici contra l'home acusat d'agredir sexualment de 5 menors d'edat a Empuria Brava, també a l'Alt Empordà, s'enfronta a 35 anys de presó.
La fiscalia sosté que feia tocaments a les menors quan estaven soles, sobretot en període de vacances, i s'aprofitava de la confiança que li tenien els pares de les menors per ser amic de les famílies. Els abusos haurien tingut lloc entre el març del 2017 i el març del 2019, quan les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. Tres d'aquestes nenes són germanes. El judici ha començat amb les declaracions de les víctimes, tot això porta tancada i està previst que demà dijous declari l'acusat, l'últim dia del judici.
I el director del programa musical Operación Triunfo valora positivament el salt del talent show a la plataforma de streaming Amazon Prime. En una entrevista a Radio Estel, Tinet Rovira ha assegurat que la decisió ha superat les seves expectatives.
Ha estat el primer cop que un programa d'entreteniment s'emetia en directe per una plataforma d'aquestes característiques. Operación Triunfo tancava dilluns la seva 12a edició, coronant la Nayara com a flamant guanyadora. El director de Jazz Music, Tinet Rovira, ha celebrat l'èxit que ha tingut fer el salt a Prime. Són declaracions en aquest mateix programa.
estem supercontents d'haver fet una cosa en un lloc que en principi no sabíem quina repercussió podia tenir, el fet d'estar en un espai tancat com és una plataforma de pagament, com és Prime, però la veritat és que hem trencat qualsevol reticència o qualsevol pensament de dir això no acabarà de funcionar per desconeixement o perquè la gent no agafés l'hàbit d'anar a veure OT a Prime.
I precisament a la roda de premsa que es va fer ahir, després de que s'acabés el programa, María José Rodríguez, la directora de continguts originals de Prime Video, anunciava que Operación Triunfo es renovarà i seguirà la plataforma, tot i que no ha especificat quan començarà aquesta nova edició. Les dades avançades per la plataforma és que l'edició d'aquest 2023 ha acumulat 3 milions d'espectadors únics en aquests 3 mesos, amb una fidelització del 85%.
T'has contenta, Julbé?
Entre ells, la fidelització és meva.
És el teu? Sí. Però tornen, eh?
Sí.
Tornen a Amazon Prime. Seguiràs,
ja
la propera edició?
Home.
Sí, val. I 3 de 4 artistes catalans, atenció a aquesta dada, tenen uns ingressos inferiors als 18.000 euros anuals, segons un informe.
Sí, la investigació posa de manifest que el 63% dels professionals del sector es troben per sota del llindar de la pobresa i que les dones ingressen 9.900 euros anuals davant dels 15.100 dels homes. La meitat dels socis de l'entitat Artistes, Intèrprets, Societat de Gestió, encastats a Catalunya, percep menys de 6.000 euros l'any per la seva feina artística, un treball que s'ha elaborat a partir de 3.400 enquestes als socis d'aquesta entitat arreu de l'Estat, unes 700 de les quals a Catalunya.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que ha passat de 3 quarts de 9 del matí, Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Barça juga avui l'anada de vuitens de final de la Champions contra el Nàpols amb l'objectiu de fer un bon partit que els situï més a prop d'aconseguir el bitllet per quarts.
Sí, en la prèvia del partit ha parlat Xavi. La Garen creu que els dos equips es troben en condicions similars i que no hi ha un favorit clar a endur-se la victòria.
Jo crec que està al 50%, no? Som equips que, d'alguna manera, venim de guanyar. Venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto. Aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols. La nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. Els favorits us ho deixo a vosaltres. Al final nosaltres ho hem de demostrar al camp.
Recordem que el Nàpols va guanyar la Lliga la passada temporada, però és novè ara mateix a la taula classificatòria, una situació semblant al Barça que fins i tot es troba encara en la lluita per la Lliga. També va parlar ahir Frenkie de Jong. El jugador holandès s'ha mostrat indignat amb la premsa després de les informacions sorgides en els últims dies on es considerava que la seva posició respecte al club havia canviat i que estava obert a escoltar propostes per marxar.
La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza.
Això és una cosa que sol passar, Pol, tant en plana política, tant en rodes de premsa de política com en rodes de premsa de l'esport, i em molesta molt. Resulta que els periodistes no tenim res més a fer que inventar-nos coses sense fonts, no? I resulta que aquestes fonts surten del mateix club.
La bunkerització de la informació.
Una mica menja Franqui, saps? Una miqueta, no? Ja, la informació surt d'algun lloc. Tu no tens redactors inventant notícies a redacció.
Imagino que no.
Tret de...
Imagino que no.
Tret d'algun lloc. Però vaja, el normal és que no passi. Per tant, De Jong, mínim que pregunti al club si és que s'ha dit des del club.
Li van preguntar ahir precisament a la roda de premsa.
Precisament.
Sobre aquesta informació. De fet, ell mateix ha afegit que s'estan dient moltes mentides entorn del seu salari, que les especulacions que apuntaven que cobrava 40 milions l'any estan, diu, molt allunyades de la realitat. Ha afegit que està molt feliç al Barça, que és el club dels seus somnis i que espera poder seguir-hi molt temps més.
I mentrestant, Gundogan, que ha ofert una entrevista a La Vanguardia on ha repassat les seves impressions com a jugador blaugrana i sobre les darreres notícies que han afectat el club.
Sobre la marxa de Xavi el proper 30 de juny, Gundogan ha explicat que l'agarenc va ser clau per la seva arribada al Barça i ha confessat que sent que no va ser suficient per impedir-ne la marxa quan es va assabentar de la decisió. Tot i això, ha afegit que la respecta i que aquesta mereix reconeixement. També ha sentenciat que Xavi estima el Barça.
I a la jornada d'ahir la Champions, un error de l'Atlètic de Madrid l'obliga a remuntar contra l'Inter de Milà.
Una falta d'entesa entre Rodrigo De Paul i Reinildo va generar el contraatac que va donar als italians l'únic gol del partit en un match que va ser de tu a tu i molt tàctic. Griezmann va acabar tocat del turmell i ara els de Simeone estan obligats a remuntar si volen ser a quarts de final. L'entrenador Matalassé, però, és positiu.
Yo soy optimista y más allá de la derrota tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera.
A l'altre partit de vuitens, PSV Eindhoven i Borussia Dortmund van signar un empat, per cert, amb gol de l'ex-blaugrana Luc de Jong, un partit atractiu que deixa tot per decidir la tornada.
I atenció, perquè el Barça s'ha convertit en el club que més diners guanya a la venda de les seves samarretes de tota Europa.
Confirma la UEFA en un informe, el conjunt culer ha superat equips com el Real Madrid, el Liverpool, el PSG o el Bayern de Munic. El club ha passat de ser el cinquè en el passat estudi a situar-se al capdavant de la llista. Segons el document, l'equip barcelonista ha augmentat 60 milions d'euros les seves vendes fins a arribar a un total de 179 milions. Precisament, els blaugranes són els que més han incrementat aquesta quantitat, se situen en 24 milions més que el segon equip del rànquing, el Real Madrid, completen el top 5, Bayern, Liverpool i Manchester United.
I continua el culebrot, continua la polèmica pel cas Alexia Putellas.
Ara per una entrevista de la seleccionadora Montse Tomé a Radio Televisión Española, en què diu que la intenció és que jugui aquests dies amb l'equip espanyol.
Desde servicios médicos hay una previsión de que pueda estar dentro del campo, ¿vale? Esa es la primera valoración para pensar que Alexia pues, puede estar con nosotros.
Tot després que la mateixa seleccionadora digués fa uns dies que no forçarien la màquina.
Alexia, yo creo que con todas las preguntas que me habéis hecho, puedes hacer mañana la noticia. O sea que no hay nada escondido, no hay nada raro y no vamos a hacer ninguna locura.
Alexia no juga des del passat novembre. El desembre es va fer una artroscòpia, ara encara a la fase final de la seva recuperació, però el Barça no volia que marxés amb la selecció perquè encara no està al 100%. Tot, mentre la renovació continua paralitzada i Alexia acaba contracte el 30 de juny.
I a l'últim dia de testos de pretemporada de MotoGP a Qatar, l'actual campió del món a la categoria reina, Pecco Bagnaia, ha pulveritzat el rècord del circuit de Qatar.
L'italià que ha baixat per sota de la barrera de l'U51 el feia acabar primer dominant les dues jornades a poc, però la resta de les Ducati, fins i tot les Aprilia, se li estan acostant. Entre ells, Marc Márquez, que s'acomiadava del test amb caigudes sense conseqüències prop al pilot de Cervera, que finalitzava en una prometedora quarta posició a tres dècimes només de Bagnaia. Ha parlat a Dazón.
Siendo realista, pues de momento estamos para luchar quinto, sexto. Es muy relativo, porque luego llegas aquí al Gran Premio y te cambia la goma en pista y cambia todo. Pero de momento, hoy, si hubiera sido una carrera, estábamos, yo creo que falta ver los papeles exactamente, pero cuarto, quinto, sexto.
Bones sensacions també pel pilot granolleria Aleix Espargaró, que tot i perdre el control de l'Aprilia acabava el test tercer. L'accident va ser important, ho ha dit Dazón.
Muy fuerte, de las más fuertes que he tenido nunca. He tenido un high set en la 5 impresionante. Aún no sé muy bien el porqué. No sé si toca un poco la línea blanca de dentro, pero he volado muchísimo. Y nada, una fractura pequeña en el dedo, pero nada muy grave por lo que podía haber sido.
Un highside sense conseqüències. El Mundial començarà el proper 8 de març, precisament en aquest mateix circuit.
I avui és el torn de la Fórmula 1.
Que des de fa una estoneta, de fet, corre a Bahrein, des d'avui i fins divendres. Tres jornades d'entrenaments lliures que serviran per veure les distàncies reals entre els nous cotxes i si els pilots s'adapten a les novetats. Aston Martin ja ha anunciat que Fernando Alonso participarà els tres dies d'acció a pista. De fet, està ara mateix corrent en el mateix circuit. Encara no sabem què farà Carlos Sainz. Ferrari només ha anunciat l'alineació dels pilots d'avui dimecres amb Leclerc al matí i el madrileny a la tarda. L'equip Red Bull torna a partir com el gran favorit després de revalidar el títol de pilots i de constructors la temporada passada.
I encara en tenis, Carlos Alcaraz ha caigut lesionat contra el local Thiago Monteiro a l'ATP 500 de Rio de Janeiro.
Després de posposar el partit per la pluja, el match no va durar més de 10 minuts. Al tercer joc, amb 1-1 al marcador, Alcaraz es doblegava al turmell i havia d'abandonar el torneig brasiler. El mateix tenista ha avançat que no és greu i que avui se sotmetrà més proves per saber l'abast exacte de la lesió. No està sent definitivament l'any pel murcià. Des de l'inici de 2024 ha caigut a Medvedev a quarts de final de l'Open d'Austràlia i amb Jarry a la semifinals de Buenos Aires. Ara no passa de la primera ronda a Rio i sembla que encara haurem d'esperar uns dies per veure el seu millor nivell.
I el Barça de futbol sala ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa del Rei després de perdre per 4-3 contra el Peñíscola.
Els catalans queden fora de la Final Four. S'avançava el Barça en dues ocasions gràcies als gols de Sergio González. El tercer el feia el capità Lozano, recuperat, recordem, d'aquesta gravíssima lesió. 10 mesos fora per lesió, en aquest cas al genoll, de nou els creuats. I quan el marcador estava 2-3, dos gols fatídics en menys de 30 segons dels valencians, els dos de Juanqui deixaven el Barça eliminat, l'últim, a 3 dècimes pel final, i per tant deixa el Barça sense opcions de reeditar el títol aconseguit l'any 2023.
I per últim, ja coneixem els catalans seleccionats pel Mundial d'Atletisme de Glasgow.
Que es disputa de l'1 al 3 de març, són 5 en concret, Maria Vicente al pentatló, Xènia Benach als 60 metres tanques, Jael Bestué als 60 metres, Esther Guerrero al 1500 femení i Adel Mechal al 1500 masculí. La llista completa, publicada per la Federació Espanyola d'Atletisme, pot augmentar fins a 20 atletes. De moment, en són 11 els seleccionats, pràcticament la meitat dels quals catalans.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Pràcticament 5 minuts i arribem a les 9 del matí, que ara ve de l'actualitat.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, Maruria, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui us porto una cara B molt gastronòmica.
Oh,
cosa
que
no em pot agradar més, perquè crec que aquí som molt fans de menjar.
Ara. Però molt.
Coneixeu algú que no li agradi menjar? És a dir, allò, hi ha gent que no disfruta tant, no?, a l'hora de provar plats nous, d'anar a restaurants,
no sé.
A mi
fa molta manieta, i els hi tinc molta manieta, aquella gent que diu, això no m'agrada, constantment.
Ai, sí.
A mi,
ai, sí.
No.
I jo tinc amigues que no els agrada el pa amb tomàquet.
Fixa't.
Què dius? Vaig estar a punt de tallar amistat, eh? Normal. Ah, veus?
Compte'm,
clar,
això,
el pa amb tomàquet, en fi. El que deia, us porto una cara bé molt gastronòmica, i per començar parlarem, des del meu punt de vista, d'un dels millors aliments que pot existir, que és el formatge.
El formatge, que bo.
I per tant, jo us he de preguntar si us agrada o no el formatge.
Absolutament.
Sí,
home,
eh?
Home.
Sí. A la meva àvia no li agrada, ho he dit diverses vegades.
Hi ha gent que no li agrada, eh?
Però ni l'olor, eh? No pot ni sentir-la, no. Llavors, teniu algun formatge preferit? Allò que dieu, aquest m'encanta, és que sempre dic sí, aquest formatge...
Mira, hi ha un francès que es diu Comté, que m'agrada molt.
Comté, eh? Sí. Val.
Mm. I el de cabra,
Ui, sí, sí, la cabra està molt bon, de cabra. Sí, està molt bo. Una manera de formatge de cabra és saludable, sí, i a més sí, a més, sí, no? Sí.
Jo és que he arribat tard al món dels formatges.
Què vol dir, has arribat tard?
Però és que durant gran part de la meva vida no m'agradava, no menjava cap formatge.
Però no t'agradava o no menjaves?
No, les dues coses, ni una cosa ni l'altra. I després vas fer una conversió cap al formatgisme. Però no sóc cap gran gourmet, eh? M'agraden els fumats, que ja sé que no hi ha masses.
Està molt bons.
Però
normalment no trobes a llocs habituals. Has de buscar-los una mica refinats. Però quan he tastat fumats, m'han encantat.
És que per mi, un dia a la secció de Lifestyle vam parlar de com fer un bon regal. Per mi, més que una cosa material, convidar algú a fer una cata de vins en formatge.
No.
Ja està.
Sí, espectacular, sí. Això, eh?
Va, doncs molta atenció a tots els amants d'aquest aliment estrella de la nostra gastronomia, perquè ara un estudi publicat a mans d'una prestigiosa revista de nutrició britànica ha conclòs quin és el formatge per excel·lència que millora la salut dels nostres ossos.
Ep. Ah.
I això són paraules majors, eh?
Compte,
eh? Sí. Llavors, jo us he de preguntar si teniu idea de quin pot ser. Sé que és una pregunta molt complicada,
però... El caserío.
No és el cas, no és el cas. Mira, com a pista us diré que aquest formatge és un formatge suau i que té forats. Una pista, molt pista.
Home, doncs amb forats
Com es diu?
Gruyère. El gruyère.
L'emmental. Jo de formatges tampoc domino. Sí, no. Està bé, és el que té forats. Sí. Us ve al cap, no, la imatge?
Sí. Però l'emmental té forats?
Sí, tant.
És més el gruyère aquell.
Bueno, n'hi ha diversos que en tenen.
Clar, és que el formatge que us diré ara no és ben bé l'emmental, és com una branca de l'emmental, perquè ens entenguem, eh? Segons aquest estudi, el formatge en qüestió es diu Gelsberg, no sé si us sona o no. És un formatge suau i semitou, elaborat amb llet de vaca i originari de la ciutat de Noruega. Per tant, això significa que és bo segur. Mm-hmm. Tot i que també cal dir es produeix en alguns punts dels Estats Units i Irlanda. Val? Us animo que busqueu una fotografia, perquè de seguida, quan el visualitzeu, segur que l'heu provat alguna que altra vegada, perquè està a tots els supermercats.
Es diu Gelsberg.
Gelsberg, sí.
Sí, home, i tant.
Us sona, sí. Veritat? Els oients des de casa, si volen, també poden buscar una fotografia.
Ah, sí, sí.
Estic convençuda que tothom l'ha provat. I és molt bo, i a sobre es millora la nostra salut, per tant, ideal. El que us deia, segons els autors d'aquest estudi, si consumim, atenció, cada dia una petita porció aproximada de 57 grams d'aquest formatge, aconseguirem reforçar i molt la nostra salut òssia, ja que, diuen, aquest formatge contribueix a primar els nostres ossos sense la necessitat d'augmentar el nostre colesterol.
57 grams, eh? Ni un més?
No, ni un menys. Ni un menys. Si us heu de comprar una balança per pesar-ho, doncs 57 cada dia. Això és una boníssima notícia, perquè significa que cada dia podem menjar formatge i que, a més, ens estem cuidant.
No estan, eh? És una
ratlleta de formatge. No us estic parlant de verdura, eh? Ja.
57 és molt poc.
I sí, no em serveix allò de espero tota la setmana i me'l menjo tot de cop, eh?
No, ha de ser racionat. Oh.
Llavors, per si encara no us he convençut, que sapigueu que altres investigacions recents també apunten que aquest formatge no només ajuda a millorar la fortalesa dels nostres ossos, sinó també les nostres dents.
Ep.
Per tant, dents més sanes i més dures gràcies a aquest formatge.
Molt bé.
I dius que el colesterol no el puja, eh?
No, fa l'efecte contrari i aconsegueix que els nostres ossos s'aprimin. És un concepte que ja, si vols, algun dia t'explico. I alhora el colesterol no puja, per tant, és ideal, perquè hi ha formatges que fan pujar molt el colesterol.
Sí, perfecte.
Per tant, ja ho sabeu, eh? Una porció de formatge, recordem el nom Jarlsberg, també conegut com a Emmental, el dia per millorar la nostra salut òssia. Jo ho provaré i us dic què tal. Si em veieu més fort últimament, doncs serà perquè...
És perquè menjo formatge, està bé, això.
Podíem haver portat un trosset d'aquest formatge, mira, eh? Mira. Llàstima que és que treballem tant d'hora que no dona temps.
Els bombons. Aquells,
sí, els Pocket Coffee Expresso.
És veritat.
Ho tinc pendent.
Si voleu divendres, fem una mica de...